Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs vinga, som-hi, tenim ja en Joan aquí al nostre costat per comentar-los algunes de les primeres notícies, diem-ho així, de la Sitges 2019, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Pitu.
I aquesta podria ser, doncs, la primera consideració a fer.
És el titular. Per nosaltres, com a mínim, és el titular, la recuperació del mot fantàstic en el titular, en el títol, en el nom.
Sí, en el genèric.
Del festival. L'eslògan és exactament el mateix, Sitges 09, amb el King Kong al mig, etcètera, etcètera, però el 42è festival inclou, de nou, el topònim fantàstic per definir-se. Tindrà lloc entre el 2 i el 12 d'octubre, és a dir, acabarà el 12 d'octubre, que és dilluns, l'entrega de premis, la gala final serà diumenge, que és l'11 d'octubre. La segona notícia és que l'esperada segona part de REC 2, de Jaume Balagueró i Paco Plaza, obrirà el certamen. És una pel·lícula que sembla ser que és bastant, bastant esperada, explica el que passa a partir d'un quart d'hora després del final de la primera pel·lícula. Saben que cridaven molt, doncs aquí suposem que continuaran els crits. Però bé, hi ha un públic interessat en aquestes pel·lícules. Això és una de les notícies. L'altra, doncs, que qui inspirarà la imatge d'aquesta edició és la primera part, l'Alien a seques, no la saga Alien, sinó el primer, el de l'Alien de Ridley Scott, que es projectarà en la versió preferida del director i gaudirà de la presència, diu la nota, tot i que no n'han confirmat els noms, de diversos convidats. Això per una banda. Més enllà d'això, doncs més o menys les coses de cada any, la secció oficial Fantàstic, per exemple, passarà una pel·lícula que es diu Grace, que va causar, va dir en Gel Sala, literalment desercions a Berlín, és a dir, la gent marejada marxava de la sala. Això, més o menys cada any hi ha alguna pel·lícula d'aquestes. Bé, i algunes altres, sobretot també cinema oriental, que doncs s'ha incorporat amb força des de fa uns anys en el panorama del festival. A part d'això, doncs una miqueta les diferents seccions, des de l'audiovisual català, el cinema europeu, que també estarà molt ben representat, l'Anima, l'Orient Express, el Seven Chances, és a dir, tot el que és habitual,
les seccions de cada
en les seccions. Va explicar Àngel Sala també, i ara també ho podrem sentir, que fins i tot hi destacarà una sèrie de tallers sobre videojocs i indústria de ficció interactiva, que és un nou sector que
s'inclou també
emergent, que cada cop està més en boga, i que el festival hi farà una mirada, perquè de fet el públic del festival és un públic molt consumidor de videojocs. I per tant, doncs, aquesta seria una altra. I per últim, la darrera de les, diguem, entre cometes, novetats d'aquest festival està en un nou web que s'ha dissenyat partint de zero, que es diu sitgesfilmfestival.com. sitgesfilmfestival.com, que substitueix, doncs, el cinemasitges.cat, em sembla que era el domini antic del festival. Com comentàvem, a més, aquesta web, segons va explicar Àngel Sala, estarà actualitzada molt sovint, perquè, és a dir, no es deixarà d'actualitzar durant l'any, que és el que passava amb la web del festival fins ara, doncs perquè no deixa de ser el primer festival de cinema fantàstic del món i, per tant, un punt de referència pels amants d'aquest gènere, precisament un gènere que arrel de la crisi també està creixent molt, perquè en moments de crisi és quan s'han fet, i ho va explicar també Àngel Sala, la resposta d'una de les preguntes, les grans pel·lícules fantàstiques de la història del cinema, entre elles King Kong, són fruits de crisi del sistema econòmic. Per tant, ara és un moment també d'efervescència d'aquest tipus de cinema. Prèviament seguiment a les paraules d'Àngel Sala. Albert Ganduixer, director general de Promoció Cultural de la Generalitat, i Eugeni Vilobí, secretari general de Joventut, també la Generalitat, van signar el conveni doncs, per prorrogar la col·laboració entre aquests dos departaments del govern català en el marc del festival, bàsicament perquè es faci el que anomenen el Festival Jove i també el jurat Carnet Jove, és a dir, la implicació d'un sector de públic que és molt important per al festival. I a continuació, com comentàvem, Àngel Sala, que començava comentant la reincorporació del títol fantàstic al Festival d'enguany.
Tenim la programació molt avançada, no evidentment tancada, això passarà al final de l'agost, però el que podem dir ara és això, perquè tenim coses confirmades, però en la dinàmica del que és el respecte a altres festivals que no han anunciat la seva línia de programació, com és Toronto i Venècia, en els quals tindrem pel·lícules que estan en la secció oficial, evidentment hi ha coses que no podem dir en aquest moment. És a dir, que possiblement títols que molts de vosaltres teniu en el cap seran anunciats més endavant, aunque estiguin ja pràcticament confirmats. El que podem dir, primerament, que és un motiu de satisfacció per a aquest director i tot l'equip del festival, la recuperació de la paraula fantàstic al títol del festival. El Sitges, la nova denominació, és Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i la reincorporació, la retrobada amb aquesta idea de que el festival, que ja era un festival en la seva programació pràcticament fantàstic, és un punt de satisfacció en consonància amb el pla estratègic que es va presentar aquest any i un dels punts que ja s'han portat a terme, que és la recuperació d'aquesta denominació, que no solament no molesta, sinó que dona prestigi al festival, li dona personalitat, perquè en aquest moment el nostre objectiu és consolidar-nos com el Festival de Cinema Fantàstic especialitzat en gènere fantàstic, en el gènere més popular, més innovatiu i més interessant que es fa en aquest moment en el món, consolidar-nos com a líders pràcticament en el món. Per això hem fet una programació, estem fent una programació que crec que respon a aquesta idea de seleccionar millor cinema fantàstic de la collita anual. Tenim molt clar que volem un cinema fantàstic d'última fornada, és a dir, de les últimes pel·lícules que arriben aquest any, molta actualitat. Per això és molt important, títols que pràcticament estan en postproducció els tindrem en el festival en octubre. I una d'aquestes pel·lícules que està en postproducció en aquest moment serà l'encarregada d'inaugurar el festival. Una pel·lícula de producció catalana, una pel·lícula que és molt esperada per tot el món, que és el Rec 2 del Jaume Balagueró i del Paco Plaza del Jaume Balagueró, producció de nou de Filmax, i que jo he pogut comprovar que és la pel·lícula més esperada del panorama del cinema espanyol i molt una de les més esperades internacionalment per tot el món. Rec 2 s'ha fet en molt de secret i és una pel·lícula que crec que sorprenerà tant com va sorprendre la primera entrega ni a lo millor una mica més. Hi haurà moltes sorpreses en Rec 2. Aquesta serà la pel·lícula d'inauguració d'un festival que té com a leitmotiv, com ja van avançar l'any passat, el 30 aniversari de la pel·lícula Alien de Ridley Scott. En el mateix sentit que hem fet ja en els últims anys amb la en 2001, en Tiburón, fent un homenatge, i que aquest homenatge una mica serà el leitmotiv de tot el festival. Crec que Alien és una pel·lícula indiscutible, és una pel·lícula que ha marcat època, una pel·lícula que és el pòrtic a una dècada prodigiosa, que és la de los 80, a la que també farem menció en el festival amb alguna projecció especial i alguna presència d'algun de los icones del fantàstic de los 80, que anunciarem més endavant, i que és un moment de reflexió sobre el que va significar molt el cinema de los 80 i de finals de los 70 en la producció actual de cinema fantàstic i de cinema en general. La secció estrella, el nucli més important del festival és sempre la secció oficial fantàstic, que és una mica ja redundant perquè el festival ja és fantàstic en el seu títol, en la qual de moment podem parlar d'una selecció molt variada, una selecció que presta atenció a cinematografies emergents. Això és un punt important. S'està produint un relleu tant de la producció europea com asiàtica, països que abans no comptaven per res, ara compten molt. I això es notarà, com poden ser països com Filipines, com Indonèsia, com Grècia, etc.
doncs, les primeres informacions que anava desvetllant Àngel Sala, director del certamen, ahir en roda de premsa a Barcelona. Algunes de les sorpreses, algunes de les qüestions més novedoses, si es pot dir així, d'aquesta edició número 42 del festival.
A continuació, doncs, va continuar desgranant alguns dels títols de noms. Entre ells ens va cridar l'atenció el nom d'Eduard Cortés. No sé si us sona Eduard Cortés, però presenta una pel·lícula com a director que es diu Ingrid, candidat a Diu, la nota del festival, a convertir-se en pel·lícula de culte instantani del cinema fantàstic europeu. Però és que Eduard Cortés era el director de la sèrie Sitges. Doncs presenta, presenta pel·lícula...
Sitges, que ara l'està reposant al Canal 300.
Sí, l'ha reposat més d'una vegada.
Sí, però vull dir que ara, vull dir, no sé en quina hora de la nit el poden veure a través del Canal 300 de Televisió de Catalunya.
Doncs, com comentàvem, Alien serà la imatge d'aquesta edició, i de fet el cinema fantàstic dels anys 80 serà el leitmotiv de l'edició. Per això no s'ha fet una retrospectiva dels 80, va dir Àngel Sala, que per una banda era excessivament ampli i que, doncs, començar a posar pel·lícules per posar-les tampoc era la intenció, sinó intentar posar algunes pel·lícules molt, molt, molt concretes i poder reflexionar sobre les mateixes. Aquest interès de no fer, doncs, una secció dels 80, sinó flaixos dels 80, va ser una altra de les consideracions d'Àngel Sala.
He parlat antes de l'Alien, tindrem homenatges, a part de l'Alien, dedicats flashes a los 80, es decir, no faré una retrospectiva de los 80 porque no lo he considerat convenient, primerament perquè les pel·lícules estan molt, molt vistes, i segon, hem preferit posar menys en alguna presència en elles, que crec que és més interessant. Un dels objectius del festival és la interactivitat amb vosaltres, la crítica i el públic, i per això fomentarem els post-screenings i les classes magistrals. I és més important fer menys títols d'una visió dels 80 en algú que fer 20 títols sense ningú, perquè per això ja tenim, pues, probablement els DVDs i els Blu-rays, no? És a dir, podem fer debat amb els nostres amics, però en un festival hem que donar algo més, i algo més és la presència d'algun responsable d'aquesta dècada prodigiosa. Presentaré la versió íntegra nord-americana del Resplandor, The Shining, de Stanley Kubrick, i també en homenatge al 25 aniversari de l'estrena La pesadilla en Elm Street, del Wes Craven, que és una que ja està confirmada la presència de John Saxon, que serà jurat, l'actor que fa en la pel·lícula de pare de la protagonista, però que és un actor secundari pràcticament molt conegut. La seva cara és inconfundible, és, dir, és un actor que l'hem vist en multitud de sèries B i de no tan sèries B, i de cinema europeu, de que nos agrada tant, de exploitation europea, con los Margueritis, los Castellaris i tota aquesta gent. I també la retrospectiva, una visió que volem donar d'altres fantàstics, de produccions catalanes i espanyoles, que no estan vinculades per la gent al fantàstic, però que, sin embargo, són pel·lícules de gènere. Gent que no fa o que no ha fet habitualment cinema fantàstic, però que té títols en les seves filmografies, molt oblidats a vegades, que estan dintre de l'espectre del fantàstic, i de productors que també han contribuït a la seva tasca a fomentar el fantàstic d'un punt de vista diferent a lo que lo han fet, pues, altra gent, la gent que ha produït, com l'any passat parlaven del Giner, en Profilmes, també la gent que ha fet un altre tipus de fantàstic. Pel·lícules com La casa sin fronteres, del Pedro Lea, El perro, de l'Antoni Sassi, que rebrà un homenatge, el Vicent Aranda en Les crueles i el Víctor Erice en L'espíritu de la colmena són exemples d'una visió que tindrà de 8 a 10 títols, un per dia pràcticament, i que estem parlant en col·laboració amb els productors, amb Ejeda, amb molta gent, per fer, pues, aconseguir les millors còpies possibles, i la presència també de gent, de directors i productors, que donen una visió interactiva mitjançant post-screenings i classes magistrals. Un dels homenatges que ja podem anunciar és el dedicat a una de les figures claus de los 80, no solament al cinema, també en la literatura, que és el Clive Barker, autor de novel·les com Los libros de sangre, o, bueno, recopilacions de contes molt populars, però també director de pel·lícules tan interessants com el Hellraiser, Razas de noche o El senyor de las ilusiones. qui vindrà a rebre un premi a la Màquina del Temps, però també a presentar dos pel·lícules produïdes per ell i basades en dos relats que són noves. Una és Dret, que no vull ser tremendista perquè ja l'he dit abans d'altra pel·lícula, però en aquest cas recomano no veure-la després de sopar. Jo mateix no vaig mirar durant 20 minuts en la pel·lícula, és a dir, jo mateix, en la seva projecció en Cannes, per descobrir que ningú no mirava després. Però bueno, estaven tots mirant a la paret. Però els 20 últims minuts són realment forts. I Book of Blood, una pel·lícula basada també en un dels més famosos relats de Cliff Barker. Farem una nit Cliff Barker, és a dir, una mena de festa Cliff Barker, d'acord? No oblidar-nos de la secció Midnight Stream, aquestes matinades meravelloses que acaben a les 7 de la matinada en el Retiro i que el millor és anar-hi a la sortida per a veure la gent, que són, és la verdadera zombie walk. És a dir, no fa falta disfraç per a això. Però ni maquillatge, però que són molt populars. Aquest any prometent concentrar-lo tot més en el Retiro, a més, en el cinema El Retiro, aunque habrá alguna sessió cap de setmana en l'auditori de matinada, evidentment, però la secció Midnight Stream en si, que té un premi del jurat del Carnet Jove, a la millor pel·lícula de la secció, estarà centrada en el Retiro i en el Prado, que són els cinemes que tenen aquest caliu de matinada, i les carrers de Sitges per la nit pues, donen per això.
Doncs eren les paraules del director del Festival Àngel Sala, això, els carrers de Sitges que donen per això i per més, doncs, bueno.
Continuem.
Seguim perquè ens queden encara sí. Uns minuts i hem d'aprofitar l'últim tall que els posarem, que és, bé, aquella qüestió que comentaves abans, Joan, en temps de crisi, què passa?
Que exacte, va ser en torn de dia de preguntes, va respondre Àngel Sala que la crisi ha tocat el festival com a tots, però la resposta del públic a tots els festivals ha estat molt bona i això va permetre Àngel Sala de dir que, com a mínim, pel que fa públic, els festivals no pateixen crisi. A més, les institucions han respectat el pressupost i el que s'ha notat principalment és en la caiguda dels sponsors. Àngel Sala va permetre també una reflexió dient que la cultura no pot patir per un problema financer o polític i, per tant, doncs, va reclamar el manteniment del suport de les institucions en certaments d'aquesta mena. I a més va acabar doncs, comentant això que dèiem al principi, que el fantàstic sempre ha crescut en temps de crisi. Escoltem Àngel Sala.
Nosaltres tenim que dir que la crisi evidentment nos ha tocat com a tots, és a dir, és una crisi, però no volem parlar de crisi. Jo crec que el tema de los festivals, inclús els que han tingut crisi econòmica, el resultat després de la resposta del públic ha sigut tan bona que jo crec que els festivals no pateixen crisi, pateixen problemes en conseqüència amb la situació, que la crisi és financera, la crisi no és del cinema i no és del món de la cultura, és d'altra gent, és a dir, això que quedi clar. Tenim que dir també que les institucions que suporten el Festival de Sitges pues nos han respetat perfectament el pressupost i jo estic molt agraït en aquest sentit i tot l'equip i no han tingut retallades importants, això sí, tenint una responsabilitat de tenir un control més que mai del pressupost com tots els anys, com sempre, és a dir, però no han tingut retallades. El que sí que s'ha notat és la baixada d'esponsors. El nostre festival és un festival amb finançació pública i privada a través d'esponsors i col·laboracions i s'hi ha notat una baixada que, bueno, se verà reflexat de la manera més poc, diguéssim, agressiva en el festival, en el resultat del festival. És a dir, que, bueno, hem intentat fer una retallada per tots els llocs on es pot retallar i deixar el festival que no li afecti aquesta retallada al nucli principal del festival. És a dir, que és tot el tema de... Hem baixat de pel·lícules, farem més projeccions, però a lo mejor tenim menys pel·lícules, evidentment, farem una retallada, però puntual en diferents punts del festival perquè no se noti una davallada absoluta perquè no tenim la necessitat. Tenim que dir que l'equip de màrqueting del festival ha fet un esforç increïble i s'ha aconseguit, pues, s'ha fet un treball molt bo. És a dir, en aquest moment pues, tenim una situació que no és la idònia, mai és la idònia, però que en la situació que està el resta del país i el món en general, pues estem molt contents de com van les coses. Sí que en el tema privat s'ha notat. En el tema públic pues, tenim que donar les gràcies perquè les institucions pues, s'han portat molt bé i bueno, han mantingut lo que és l'aportació. Jo crec que una decisió intel·ligent. La cultura no pot patir un problema que és un problema financer, un problema polític, i la cultura i la cultura de l'oci, la cultura destinada a la gent i a la promoció de la indústria cultural com és el cinema, té que estar a salvo d'aquestes circumstàncies, i s'ha fet un treball conjunt de salvaguardar el que és el Festival de Sitges, el seu espírit i la seva naturalesa, no desvirtuar-la, i jo crec que s'ha aconseguit. El Fantàstic sempre ha crescut quan hi ha crisi. King Kong és un film de la crisi del 29, el cinema de l'Universal també, i el cinema Fantàstic dels 70 és un film de la crisi energètica i financera dels 70. Evidentment, la gent intenta trobar nous formats, el 3D és una conseqüència d'aquesta búsqueda de nous formats, de nova espectacularitat, i també intenta trobar coses que no troba en el món real. No? I jo crec que l'aposta per un cinema imaginari, un cinema que dona solucions o que presenta uns terrors molt més increïbles, molt més agradables, entre cometes, de los que hi ha en la realitat, favoreix al cinema fantàstic. I perquè també hi ha tota una generació formada en els 70 i 80 que està apostant pel cinema fantàstic i que ara està fent pel·lícules, i això és important. I també la intel·ligència de festivals com Cannes o com Berlín o com Venècia de programar pel·lícules de gènere. És a dir, per què no programar pel·lícules de gènere en un gran festival? S'ha fet sempre, i si tu repasses en els 70 se passaven pel·lícules de gènere en Cannes i en Venècia. I hi va haver una temporada que parecia que solo tenien que passar les pel·lícules socials i compromeses i d'un tipus. Bueno, ara s'està tornant a donar pas al cinema de gènere, i jo crec que és un èxit que Cannes haya obert com una pel·lícula d'animació. Jo crec que és un moment històric per a lo que és l'evolució dels festivals, i el Fantàstic està ahí, està de moda, evidentment. Per la crisi i també per una conjuntura favorable de talent.
Doncs amb aquesta última reflexió, d'Àngel Sala, ens quedem. El festival està de moda malgrat temps de crisi i les dificultats econòmiques que existeixen. Són alguns dels ítems, alguns dels titulars, algunes de les informacions que ens deixa aquesta roda de premsa d'ahir a Barcelona a l'entorn d'aquest avanç de programació del festival número 42 de Sitges. Joan, moltes gràcies.
Gràcies, Pitu, del 2 al 12 d'octubre.
Això mateix, fins d'aquí una estona. Ara tornem.